Dissabte 18 d'octubre. Grècia no en menteix en res. El blau del mar és tan blau com diuen, i la lluminositat és veritat que és incomparable. Atenes és la ciutat caòtica que descriuen les guies, les illes gregues, els esquitxos més perfectes del Mediterrani. Fins al iogurt és tan bo com diuen els sibarites. Però el més cert de Grècia és el que et diu el Partenó. Tu també ets grec. Tots som grecs.
Bona tarda, benvinguts a Fina Estampa. Ana Puigvoltes, què tal?
Bona tarda, Xavier Moixí. Una setmana més. Us saluda també Salva Coromina, el muntatge musical. I avui el diari de viatge de Fina Estampa ens porta a Grècia.
Un viatge gairebé iniciàtic. Volem saber per què ens reconeixem a nosaltres mateixos quan anem a Grècia. I recorrerem les illes, les ciutats i les ruïnes més reveladores del país de Zeus i Apolo.
Anirem a temples que deixen els turistes sense parla, ens perdrem en les pàgines de la Ilíada i ens capbussarem en els pensaments dels filòsofs clàssics que van començar a fer-se preguntes i a buscar respostes.
I tot plegat ho farem amb una companyia excepcional, Eulàlia Vintró, catedràtica de grec a la Universitat de Barcelona i enamoradíssima de Grècia.
O sigui que el plat fort del programa serà a base de moussaka. Què més farem avui? Doncs què tal una volta per Guatemala? Algú que hi ha estat fa molt poc ens explicarà com li ha anat i com l'ha fascinat el món indígena del país centreamericà.
L'Ismael Nafria, com tots els dissabtes, ens donarà una adreça electrònica que no ens podem perdre quan viatgem per internet. I al final del programa, la Gemma Nierga ens explicarà un conte, avui un conte africà.
Abans de la música, que sempre fem una parada musical, l'adreça electrònica del programa, pels que vulgueu, també per si us agradaria explicar el vostre viatge, és finestampa@cadenaser.com.
Anoteu, preparats, finestampa@cadenaser.com.
La primera parada musical de Fina Estampa també ens du a un país amb molta llum, el Brasil.
I tant que en té de llum. Situem-nos a Bahia. Fa 2 anys van coincidir-hi 3 amics, Carlinhos Brown, Marisa Monte i Arnaldo Antunes. I gairebé casualment, jugant i experimentant musicalment, van acabar composant fins a 20 temes.
No sabien què fer amb les cançons, és increïble, però no sabien on col·locar-les. Van pensar fins i tot, i si ens les repartim? Finalment van decidir gravar els millors temes i ho van fer junts l'any passat. Es van batejar com tribalistes i s'hi van llançar sense esperar que tindrien tant d'èxit.
Sí, s'han venut milers de còpies al Brasil. L'any passat tothom ballava al ritme de tribalistes i la veritat és que aquí les vendes van pujant a dia que passa. Això sí, van decidir, i és una pena, que no repetiran, que segones parts no funcionen i que de tribalistes 2 ni parlar-ne.
De moment ens conformarem amb el que van enregistrar. Escoltarem la cançó Passe en casa. Tribalistes et convida a entrar a casa perquè, tal com canten, t'estaven esperant.
Si você não passa no morro, eu quase morro, eu quase morro. Estou implorando socorro, eu quase morro, eu quase morro. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que...
Fina Estampa.
Eulàlia Vintró, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Miri que l'hem sentit anys i anys parlant de política. Avui ens ve a parlar de Grècia, perquè Eulàlia Vintró és catedràtica de grec. Eulàlia Vintró, què va ser primer, l'estudi del grec o un viatge a Grècia?
No, primer va ser l'estudi, perquè en aquella època jo vaig estudiar a la universitat del 62 o el 67... els recursos econòmics i les possibilitats de viatjar a Grècia eren més aviat escasses. El meu primer viatge va ser el 69.
I segurament no l'ha oblidat mai, aquell
viatge. Mai, va ser un viatge absolutament èpic.
Com va ser, aviam, d'èpic? Seguint les passes d'Ulisses, va fer?
O... No, no, vaig anar amb uns 600, recorregent des de Barcelona fins a Atenes, passant per tota la costa dàlmata, vorejant Albània, perquè evidentment en aquell moment el règim no permetia passar-hi, però una carretera sense asfaltar, dormint a dalt de les muntanyes a dins dels 600, i en fi, amb més d'una punxada de pneumàtic, però la veritat és que entrar per Macedònia, entrar per dalt, per Tessalònica, i després baixar a Atenes i veure el Partenó l'any 69, va ser per mi com una confirmació de que havia encertat amb els meus estudis.
Fins al punt d'aprendre grec.
Bé, jo anava amb una companya de facultat i de batxillerat que havia fet història, i ella estava convençuda que quan jo arribaria a Grècia m'entendrien estupendament. És que jo no m'entenia de res, i només feia que dir-me, però escolta, no has estudiat 8 o 9 anys de grec? Com és que no ets capaç de dir res? Clar, normalment la gent no sap que el grec clàssic que s'estudia a la universitat o en el batxillerat és el grec que es parlava a Grècia fa 25 segles, i que el grec actual és un grec que té una influència fortíssima del turc, i que els turcs van estar fins fa molt pocs anys a Grècia. Per tant, és com si a Espanya els àrabs s'hi haguessin quedat fins a començaments del segle XIX o finals del XIX, començaments del XX. Per tant, més del 50% del vocabulari actual és vocabulari turc. La fonètica ha canviat moltíssim. Quan jo agafo un diari el puc entendre, però quan parlen entre ells els grecs, la veritat és que no els entenc de res.
Però la llengua grega ha deixat una gran petjada a la nostra, no?
Evident.
I a totes.
Evident. És una llengua indoeuropea, com se sap, per tant, diguem-ne que el llatí seria la mare del català, del castellà, del francès, de l'italià, i el grec és un tiet o una tieta. Per tant, la branca de la llengua indoeuropea grega i la branca llatina són les que conformen la base de la llengua castellana i de la llengua catalana, amb una gran impronta, en els nostres casos, també d'àrab.
Tornem a aquell dia dels anys 60 que vostè arriba al Partenó. Una persona humana, què entén d'ella mateixa quan veu allò?
Bé, jo crec que avui la percepció del que queda de l'antic Partenó és la percepció d'una cultura amb una gran capacitat per l'estètica, d'una cultura amb una gran capacitat per l'harmonia, per l'equilibri, i també per la bellesa. És a dir, jo crec que veure de costat el Partenó, el que suposa doncs, el temple més canònic, malgrat que avui el veiem d'una manera que no té res a veure amb com era el Partenó a l'època que es va construir.
Quin tant per cent en veiem?
Pues probablement el 10%. Pensin que ara ens fascina el marbre blanc. Llavors estava tot pintat. A dalt del frontó hi havia l'estàtua d'or i de marfil de Fídies amb recoberta d'or, i la llança de la deessa Atenea, que era el que estava dalt de tot, una estàtua immensa, és d'alguna forma la que servia de punt de referència de dia, quan el sol la il·luminava, pels petits vaixells, per les petites naus que s'acostaven al Pireu. Però, en fi, és com el romànic, no? És a dir, a nosaltres ens agraden molt aquestes esglesietes romàniques que veiem ara, però les veiem només nues. Eren esglésies pintades, és a dir, els antics, totes les civilitzacions primitives, les coloraines els agraden molt, no? I, en canvi, al costat d'aquest Partenó, d'aquesta resta del Partenó, tenim el temple de les Cariàtides, on hi ha l'exquisitesa de la figura femenina, de la roba, de l'encant, de la bellesa.
Clar, estem parlant d'Atenes, però suposo que quan la gent pensa en Grècia pensa en les illes i en Atenes i el Partenó. Però hi ha
Exacte.
Molt més. El nord és imperdonable.
El nord no es pot perdre,
no es
perquè
pot perdre.
Al costat de les fantàstiques ruïnes que es poden trobar doncs, a molts indrets, és a dir, Olímpia no és tant al nord, però ja no és al sud, hi ha tota la civilització bizantina. i el que són les esglésies bizantines, les icones, les pintures bizantines, és una altra part, diguem-ne, de la història de la cultura absolutament fantàstica. El Mont Athos, que malauradament, pel fet de ser dona, no he pogut visitar mai, perquè els monjos ortodoxes són, com indica el seu nom, molt rígids.
I encara per tant, ara no s'hi pot entrar.
Encara no s'hi pot, no pot entrar, no pot trepitjar el Mont Athos una dona. És a dir, aquí ha intentat disfressar-se i tal, però com et descobreixin, la veritat és que s'enfaden molt.
I no et quedes a les portes?
No, pots ni desembarcar, només ho pots veure des de fora, amb vaixell, amb una barqueta, pots passar per davant, veus els monestirs, veus els monjos, però no pots petjar la terra de... Però al costat d'això i d'aquesta cultura bizantina hi ha ruïnes fantàstiques a la zona nord, o també Creta, no? Esclar, ja quan parlem de les illes hem de parlar de Creta, hem de parlar de Rodes.
No t'ho acabes, eh?
No t'ho acabes.
Clar, no, perquè jo deia, fins i tot s'ha de traspassar, estem parlant d'un altre país, però caldria anar a Turquia, fins i tot, per entendre si ens hem de remuntar a l'antiguitat. S'ha d'anar a Estambul.
S'ha d'anar a Estambul.
S'ha d'anar a Efes, o no?
S'ha d'anar a Efes. Jo crec que al costat de les ruïnes del Partenó, l'altre gran conjunt, els dos altres grans conjunts de ruïnes que hi ha a la Mediterrània són Sicília. Sicília, la vall dels temples d'Agrigent és també excepcional, i el camp de ruïnes d'Efes, que és absolutament meravellós.
Però tornem als grecs, quedem-nos amb els grecs clàssics, eh? Anem a la cultura clàssica. Quin és el pòsit que ens ha deixat a la humanitat el món grec, per entendre'ns? Per què van ser importants?
Jo, si n'hagués de destacar una única característica, diria per la defensa de la racionalitat. És a dir, jo crec que l'element fonamental que aporta el món grec en la cultura occidental és, des del respecte, des del conreu, des de l'apreci, el món de la religió, el món del mite, el món dels herois, dels cultes, els grecs introdueixen la racionalitat. És a dir, posen en qüestió el perquè de les coses i no es fien de les fabuloses interpretacions mítiques, de les fabuloses interpretacions religioses, supersticioses, en fi, si podem posar el nom que vulguem.
És la primera civilització que ho vol comprendre tot.
Almenys és la primera de la qual tenim constància escrita que s'ho va plantejar i que el fet de plantejar-s'ho li va permetre donar respostes que ens han ajudat a avançar.
I per això deien que eren tan alegres? Eren alegres els grecs?
Bé, en les civilitzacions hi ha de tot. Jo crec que els grecs tenen una cultura optimista i tenen una cultura hedonista, és a dir, adonada al plaer. Els agradava disfrutar, els agradava viure i, per tant, els agradava viure bé. Com sempre passa en totes les civilitzacions, les capes socials que viuen bé són unes poques i les capes que estan obligades a un treball molt dur en el món antic encara són més nombroses que el que podríem dir en la societat espanyola contemporània. Però era una societat vitalista i hedonista, que buscava el plaer, que li agradava viure i que no creia en la transcendència, no creia en el més enllà. Per tant, el que no obtenies en els anys que vivies, i vivien pocs anys, perquè totes les civilitzacions primitives, doncs la salut es malmet més de pressa, no hi havia una medicina com la que tenim avui. Per tant, els 40, 45 anys, 50 anys que una persona podia viure, l'havia de disfrutar.
Sembla mentida, pensar que en aquells temps poguessin d'això tenir clar que l'home era un ésser amb una finitud, no?, que s'acabava. O...
A veure, el problema de la mort jo crec que està plantejat a totes les civilitzacions. És a dir, l'ésser humà es planteja per què avui hi és i demà no hi és. Perquè la persona que tu estimes o que està al teu costat en un moment determinat desapareix. I es pregunta per què el sol surt cada dia, o per què plou, o per què hi ha un llampec. És a dir, els fenòmens de la naturalesa són els primers que criden l'atenció perquè no hi ha una explicació. Els grecs van fer això, i de fet la filosofia surt dels primers estudiosos de la naturalesa, que es preguntaven una cosa tan elemental com quina és l'essència de les coses. És a dir, de què està fet autènticament allò que veiem? Tales va contestar l'aigua. Un altre va contestar el foc, un altre va contestar l'aire. La pregunta és important, la resposta no. Ara, el fet de preguntar-s'ho els va permetre anar avançant. I avui ens seguim preguntant el perquè de les coses i seguim avançant. Si una societat no es pregunta els perquès, s'enquilosa i va enrere.
Però és increïble que això els hi devem a ells.
Evident.
I la gent no se sap això. Massa.
No massa, no massa, perquè avui tenim la cultura de la immediatesa, tenim la cultura dels mitjans audiovisuals, tenim una cultura menys reflexiva, possiblement. Amb això no l'estic criticant, són formes diferents d'aproximar-se a la realitat, no? Però el que és evident de l'aportació fonamental, perquè d'aquesta pregunta surten els poemes, i d'aquesta pregunta surt la filosofia, i d'aquesta pregunta surt la medicina, i surt el teatre, i surt la història, i surt l'oratòria, és a dir, i surt la democràcia. És a dir, per què aquest senyor ha demanat sempre, no?, la monarquia? I per què ha de ser hereditària? I per què un? De la monarquia venen l'oligarquia o l'aristocràcia, és a dir, el govern dels millors, ja és un progrés.
Que són els inventors de la democràcia?
Són els inventors de la democràcia, que significa el poder del poble.
Pericles, no? Va ser l'inventor o no?
Una mica abans.
Una mica abans.
Un senyor que es deia Clístenes, normalment s'atribueix a Clístenes, que és uns 60 o 70 anys abans de Pericles. Pericles el podem situar a la meitat del segle V abans de Crist. Clístenes és del 510-520.
Ho sap tot l'Eulàlia.
I què podem veure de tot això, físicament? Què podem palpar?
Què podem veure? Bé, jo crec que avui es poden veure moltes coses. És a dir, si un va a Creta, per exemple, no veu coses del segle V abans de Crist, sinó que veu coses del 1800 abans de Crist. És a dir, la primitiva civilització minoica. El Palau de Cnossos, el famós lloc on hi havia hagut el laberint, hi ha unes ruïnes absolutament espectaculars, hi ha una pedra gravada amb una de les primeres lleis escrites, amb uns caràcters que són difícils d'interpretar perquè no és un alfabet com el que estem acostumats, etc. Pot anar a la zona ja del continent, a Micenes i a Tirint, i veure del 1500, més o menys, els palaus dels grans reis de la Ilíada d'Homer, no?, de Agamemnó, de Clitemnestra, amb unes estructures de palau fortificats realment impressionants, amb unes estructures funeràries realment fabuloses. Pot anar a Atenes, per suposat, no ha de deixar d'anar a Atenes, però després pot anar a Egina i té temples a diverses deeses, pot anar a Samos on té el temple d'Hera, és a dir, no se l'acaba.
Ara parlaves d'Homer, si algú vol seguir les passes d'Ulisses, li recomanaries Ithaca? Perquè jo sé de gent que s'ha frustrat
no.
quan ha anat a Ithaca.
No,
perquè diu, no hi ha runes
no.
a Ithaca.
Però ho deia el mateix Ulisses, no?
Sí,
de la
sí,
seva illa.
Però hi ha gent que diu, aquí trobaré l'essència.
No.
Què trobarà? Que també val la pena, evidentment.
Una
però
illa
que...
del mar Jònic, de l'Adriàtic, en diem nosaltres, absolutament esplèndida. És a dir, és un viatge que recomano a tothom. És una illeta molt petita, amb un poblet mariner, quatre tavernes i quatre barques de pescadors que surten avui encara a pescar, afortunadament molt poc turística, per tant, una absoluta delícia. A veure, Homer, la Ilíada, l'Odissea, són construccions humanes. No responen a una història real. Fins i tot es havia dubtat si havia existit mai la ciutat de Troia. Va haver de ser un carnisser alemany, un senyor que es deia Schliemann, que convençut que Troia existia, va obtenir finançament, se'n va anar a la punta nord de Turquia, de la Turquia actual, d'Anatòlia, i va excavar una ciutat que té 7 nivells diferents, és a dir, ciutats destruïdes, reconstruïdes, lo típic del passat, i en el nivell 5è, 6è, es discuteix, s'ha identificat la Troia que aparentment surten a la guerra, a la Ilíada, no? Però, en fi, la història és una cosa, la ficció és una altra, això ja ho sabem.
Eulàlia, la gent sol triar Santorini, Mykonos, quan van a Grècia, són aquests noms. Si ha d'anar, estem d'acord?
Sí, però sobretot que no hi vagin ni el juliol ni l'agost.
No,
ja no es pot anar enlloc aquests mesos.
Exacte, eh?